Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
El Centre Excursionista presenta el programa Anem a la muntanya. El Centre Excursionista presenta el programa Anem a la muntanya.
Molt bona nit, benvinguts al Anem a la muntanya. Són les 9:04 de la nit d'aquest 18 de novembre del 2024. Avui el programa torna una mica, diguem, a la normalitat. Una normalitat que avui, i és que mana la informació del dia a dia, s'ha vist una mica estroncada a Sant Feliu per les llargues caravanes de cotxes que hi ha hagut. Diria llarguíssimes caravanes, cues quilomètriques durant tot el dia i, bueno, un autèntic sidral el que s'ha muntat a la C-59, la famosa C-59 que ens creua el nostre poble. Però, per sort, el nostre programa no és gens quilomètric, tot el contrari, només són 55 minuts que queden per endavant. Per tant, aquí no penseu en totes les hores que heu perdut intentant arribar o marxar al nostre poble. aquí estareu bé, segur que esteu a casa tranquil·lament, no penseu gens en les caravanes del dia d'avui i només estigueu tranquil·lament escoltant l'Anem a la Muntanya. Des d'on estigueu, ens podeu seguir en directe, des d'on estigueu a Sant Feliu, 107.1 de l'FM. Si no esteu al poble, ens podeu escoltar amb totes les nostres reposicions que fem a Ona Codinenca, que en fem unes quantes, i també ens podeu escoltar amb el programa penjat ja a internet en qualsevol moment, en qualsevol hora del dia, en qualsevol any fins i tot, perquè estaran penjats poder eternament i tot els nostres programes a internet, vés a saber quan s'acabarà tot això. Doncs això, escolteu-nos, no hi ha alternativa possible, ja veieu que hi ha moltes maneres diferents de seguir el programa d'avui. Bona nit a tothom, com que mana la informació en directe, heu fet moltes cues avui, heu fet molta cua, heu fet?
Jo, com que vaig a peu, doncs... Sí.
Jo he anat aquest matí, he passat per allà, però aquest matí no feien res, perquè jo he passat per allà caminant, Caminant he passat per allà. Em sembla que he passat per davant de casa teva i així no passava.
Oh, sí, que feien coses, no?
Aquest matí...
Això sap millor Pau Ibarz, Pau Ibarz és de...
No, però aviam, et parlo de bastant d'hora del matí, cap a les 9 o així.
Va.
És que, clar, he hagut d'anar a la farmàcia i feia temps, perquè no obrien la farmàcia, i vull dir, feia temps, i aquella hora no hi havia problema.
No, clar, jo estic fora des de les 2:15 de 8 del matí fins a 2:15 de 5 de tarda, i clar, no sé a quina hora... Però jo crec que al matí ja hi havia una mica de...
Sí,
hi havia una mica de sarau.
Vam anar a girar la rotonda, saps? Yeah. I
llavors, hi havia sarau, no?
Sí, era per allà a les 9 i, ostres, tu ja...
Ja m'he començat després que jo passés per allà.
Jo, quan he sortit a Sant Feliu a les 8 del matí, bueno, no, a 2:45 del matí, ja quan he sortit aquells revolts de fora, aquells revolts, els primers revolts d'en cap a Caldes, allà hi havia moviment, ja començava a dir les màquines i la gent i tot allà, vull dir que no devien començar gaire més tard.
Així deuen haver començat i deuen haver anat tirant amunt, llavors.
Sí, han començat des de baix cap amunt, em sembla, Sí, segur, des de baix cap amunt han anat tirant. Pau Ibarz, des de dintre la peixera, tu, Pau, sí que has fet caravana, has fet...
No, ni una.
No, tampoc?
He anat a peu avui tot amunt i avall.
Aquí som uns quants privilegiats, doncs, en aquest programa, els que no hem fet.
No contaminem ni res.
Jo, quan he pujat a Caldes, he fet poder 5 minuts de cua, com que pujo 4:45, he tingut la sort.
Doncs has trobat el moment...
A punt de marabuntes.
El moment idoni, perquè a partir de llavors...
Ja és l'àlia d'un Cristo.
No sé si ha sigut una hecatombe, però quasi.
Molt bé, moltes gràcies, Pau, per estar aquí una nit més. Moltes novetats, bé,
tot bé.
Tot
sí,
bé?
Sí.
Molt bé.
Vam fent humitat i així, no? Aquest dia que vam fer la caminada del centre, el diumenge, doncs, bueno, vam estar en un lloc que, hòstia, el sol ens tocava, però després ens va fotre un arbre pel mig i ens va fotre el sol a la misèria.
Però, bueno, ja som a 18 de novembre, jo crec que podia fer més fred del que fa.
Sí. No, el que passa és que hi havia humitat.
Humitat es fica dintre, es fica els ossos, això. Sí. Però, bueno, jo crec que es podia fer més fred del que fa.
Sí.
Estem
sí.
ja a dates que els dies són molt curts ja i estem a... Hauria de picar bastant més el fred del que pica, segurament. Molt bé, doncs comencem el programa d'avui. Com dèiem, avui gairebé recuperem la normalitat. Tenim una ausència, el Pep Sanz avui no hi és. La setmana vinent segurament està aquí amb nosaltres. Té uns afers del tot imprescindibles i, per tant, avui no pot estar aquí. El Joan Font s'encarregarà de fer l'entrevista. Jo faré la petita presentació de la persona que entrevistem avui. Però això ho farem d'aquí a uns 20 minutets. Ara saludem a la Teresa també. Teresa, què tal? Com estàs?
Estàs bé?
Sí, home.
Perfecte.
No. Bé, com sempre, anar fent. No puc pujar.
La jefa fent de jefa, sempre.
A punt pel programa d'avui.
Aquí hi ha una persona que pregunta a quina hora trucarem a la Sílvia.
Cap a 9:45. Aquesta hora...
Ja m'agradarà veure això.
D'aquí un quart d'hora, la Sílvia que estigui a casa, que la...
No perd l'oportunitat, La jefa no perd l'oportunitat.
De tirar algun punyal que es mouen per aquí a l'estudi. No, diu que mai. Molt bé, Joan, de què ens parles avui? De què va aquest editorial?
Bueno, avui acabarem amb el tema aquest dels 50 anys del primer 8000, que es va fer... Uh-huh. O sigui, ara fa 50 anys es va fer el primer 8.000 pujant a l'Annapurna Est, i avui parlarem una mica d'aquests tres principals que van fer el cim, els tres que van pujar dalt. Algunes altres coses que han fet, hi ha un petit aquí escrit que parla d'altres cims que han fet arreu del món.
Perfecte, doncs, l'editorial d'avui amb el Joan Font, i el Pau ens posarà a sintonia i ja el podem escoltar. No.
Doncs sí, diu, des del cim dels anys. I diu això: Pons i Anglada van arribar a l'Annapurna amb 41 anys i Xibis en tenia 31. Però ja feia anys que ells mateixos havien assolit els primers 6.000 i 7.000 catalans. El 1961, Josep Manuel Anglada i Jordi Pons coronaven l'Escaran Sur, de 6.768 metres, a la Cordillera Blanca peruana, per una via nova. El 1969, Emili Xibis, amb el Xerpa Passant, realitzava la primera ascensió catalana a un 6.000 verge, l'Inderquilla, de 6.040 metres, a l'Índia. I el mateix any, Xibis, Anglada, Pons i Joan Cerdà efectuaven la primera ascensió catalana a un 7.000, l'Istor Oest, Nal, de 7.403 metres, un cim també verge, a l'Indocús pakistanès. Junts amb altres companys com en Joan Cerdà, Heinz Pakorski, Francesc Guillamón o Manel Muñoz, ostentaven un historial alpinístic impressionant. A més dels 7.000 i els 6.000 esmentats, havien escalat les sis cares nord clàssiques dels Alps, cims verges a Groenlàndia, una via nova a la cima Canali de les Dolomites, una altra obertura al Mont Kenya, de 5.199 metres, ascensions a l'Hogar, Yosemite, Chimborazo, de 6.268, Guayana Potosí, de 6.088, i Damavan, de 5.610, i l'Aralat, de 5.137. Els Andes del Perú, en Pons i l'Anglada, van participar en dues expedicions als anys 61-63, tal com explica Josep Fatxó en un reportatge del Vèrtex. El 1961, l'expedició espanyola va tenir un gran èxit en la primera ascensió a l'aresta nord-est del mencionat Huascarán Sud, de 6.768, amb Anglada i Pons al cim més alt del Perú. L'equip el formaven nou alpinistes més, en Francesc i Guillamón entre ells, i al llarg de dos mesos van culminar 36 cims de verges del Nudo de Ayacachi. Per la seva banda, l'expedició Barcelona 1963 va tornar a casa amb una altra obertura sonada, la paret est del Siula Grande, de 6.354 metres, un vessant vençut per primer cop a la història per Pons, Anglada i Miquel Muñoz. El grup, completat per Guillamón, Venanci López i Ceballos i Miquel Gómez, va coronar diferents nevados de la cordillera de Yauyos i el de Cotoni, de 5.817, i el Langoste, de 5.781. Des dels Andes a l'Himàlaia i després de l'ascensió a l'Annapurna Oriental, l'activitat de l'alpinisme va continuar sent la línia ascendent. L'any 1982, vuit després de la gesta, es va organitzar la primera expedició catalana a l'Everest. Xibis, Anglada i Pons formaven part de l'equip que va aconseguir situar Xavier Pérez Gil i Òscar Cadiach per sobre dels 8.500 metres a l'aresta oest del sostre del món. I fins aquí l'editorial d'avui. I us llegiré un parell de dites que m'han passat, com sempre. I el primer diu: quan l'oreneta se'n va, no triga el fred en arribar. I després n'hi ha un altre que diu: el que se'n va adormit, agraït, es desperta beneït.
Moltes gràcies, Joan, per aquesta editorial. La setmana vinent, una nova editorial amb el Joan Font. I ara ja tenim aquí a punt el Josep per explicar-nos alguna excursió de la Colla de Dimecres, quan són les 9 i 16 minuts d'aquesta nit. Josep, bona nit. Què tal? On ens portes
Hola,
avui?
Hola, bona nit.
On anem avui?
Avui anirem a la comarca del Berguedà, que per pujar al Puig de Sant Salvador. I llavors anirem a visitar la cova de la Bòfia.
Doncs perfecte, anem amb la Colla Dimecres i amb el Joan Montbrú cap al Puig de Sant Salvador i la cova de la Bòfia.
Colla dels Dimecres, amb les redaccions de Josep Montbrú.
Bona nit, gent de la muntanya. Avui tornarem a anar al Berguedà, que és una comarca que ens fa visitar molts cims. Ens dirigirem en concret al municipi de l'Espunyola, on realitzarem una ruta circular que ens portarà a la part més alta dels cingles de Sant Salvador. Iniciem la sortida des dels terrenys de l'església de Sant Cosme i Sant Damià, a la masia de Cal Macià. Fem uns metres de camí pel GR1, que ben aviat el deixarem. Entrem al bosc i a partir d'aquí iniciarem una pujada continuada, que ja no deixarem fins a la part alta de la cinglera. Pujada en alguns punts forta, dreta i boscosa. Arribem a l'ampli altiplà de Torneula. Aquí el sender deixa de ser costerut. I entre curts, pugis i baixes, arribem al cim de Sant Salvador, una muntanya de 1.151 metres, on hi trobem les runes de l'antiga església i també el vèrtex geodèsic. Les vistes des de l'ampli cim contempla una extensa panoràmica de la Catalunya central. Fem una petita visita i esmorzem. Passat el vèrtex, tombem a la dreta per un camí indefinit que ens porta a tornar a baixar el que ja havíem pujat. Desfem uns metres del camí fins que el camí comença a baixar de nou. A poc es presenta un corriol a mà dreta amb una bona fita. Baixem per aquest punt per arribar a la Bòfia. A mig camí un cartell ens indica la direcció a seguir. Arribem a la Bòfia de Torneules, que es troba al peu de la cinglera. És un forat d'aproximadament un metre, que dona accés a una bòfia de mida considerable. Entrem ajupits els primers metres, però de seguida ens podem posar drets i amb els frontals posats gaudir d'una única gran sala rodona amb un estanyol al mig, el que havia servit de magatzem d'aigua per les masies properes. Aquesta gran sala té 26 metres de profunditat, uns 13 d'amplada i 4 d'alçada. Sortim de la cova i retornem a la pista principal que havíem deixat. Planegem i avancem cap al capdamunt del Clot de Forbes. Ara baixem lleugerament fins a arribar al pantà de l'Espunyola, amb un joc de colors ben bonics amb l'aigua verda. Ens arribem a la cua del pantà i creuem a l'altra banda on hi ha una pista. Aquest camí ja no el deixarem fins a arribar de nou al punt de sortida. Ha estat un recorregut de 7 quilòmetres, 331 metres, un temps de caminada de 2 hores 37, un temps total de 4 hores 26, amb un ascens acumulat de 399 metres. Varen participar d'aquesta sortida 6 membres de la colla. Ens crida l'atenció el mot espunyola. Buscant en les enciclopèdies, el seu significat ens diu que en llatí és un mot espúngia, amb el significat de rocam d'aspecte porós. Gent de la muntanya, fins a la propera setmana.
Gràcies per aquesta excursió per al Berguedà, lloc preciós, lloc de grans muntanyes, lloc de grans carenes.
Un metre d'entrada només hi penses, bueno.
Molt bé, lloc magnífic, us el recomanem, aneu-hi perquè us ho passareu molt i molt bé. La setmana vinent, una nova excursió de la Creu de Dimecres. I ja tenim aquí Josep Parés, que ens explicarà com va anar la caminada codinenca d'ahir i ens farà 5 cèntims el que queda de més del programa del Centre Excursionista.
Aquesta setmana ha sigut una setmana, un cap de setmana estressant, que diuen, oi, tu? Ja vam començar el dimecres amb la presentació del llibre del Miquel Ramos amb el cap, diu, de cap a cap amb el sol a l'esquena. Va venir el divendres amb l'audiovisual de la Montse Verdaguer i la Mercè de la Puebla, aquest que amb el títol Jubilació, un somni fet viatge, 2 mesos per Argentina i Perú, va ser un èxit perquè, bueno, a la sala del centre no s'hi cabia, no ho havia vist mai, jo em vaig haver de destacar a l'escala i de tant en tant traieu cap, tu, perquè no es veia res més.
Jo penso que potser és la vegada que hi ha hagut més gent.
Sí, jo diria que sí. Sí, sí, sí.
Poder alguna altra vegada, també.
Podria ser alguna altra, sí.
Ja vaig anar pensant.
Sí, sí, sí. I llavors el diumenge, la 41a caminada codinenca, sobre uns 200 participants, que, bueno, és sobre el que ens movem aquí a Sant Feliu, amb temps bé, vull dir, la gent contenta pel no, paisatge i pel d'allòs.
A la gent els hi va agradar molt, sí, esclar. Allò que preguntaves, què, com ha anat bé, molt,
sí,
bé,
molt bé,
una excursió molt maca.
Sí.
I la gent estava contents.
Sí, sí. I, bueno, ja passem aquesta setmana. Comencem. El dia 23, el dia 23 dissabte és Sant Climent. I Sant Climent, esclar, sempre el diumenge següent anem a Sant Climent. Ja m'han preguntat, anireu a Sant Climent? Sí, anirem a Sant Climent. I a les 8, marxem a les 8 de la plaça, a les 8 de la plaça. Vull dir que tothom està convidat, o que llavors us heu de llevar una mica més d'hora d'un normal dels diumenges, però almenys... Que vingueu.
I a Sant Climent es fa una... No, es fa una pleg, no? Es va cap allà
no, abans sí que es feia el pleg, amb sardanes i no sé què, bueno, i hasta hi havia la missa, llavors hasta un dinar es havia fet.
Però fa molts anys això ja fa.
Ui, sí, fa molts anys. Bueno, també es podia anar... No sé, que també es podia anar...
Per on hi anireu? Per on hi anireu? Per la pista del Paré o
sí,
per on hi anireu?
Sí,
pel camí dels Horts.
Camí dels Horts. Llavors, a la tornada, llavors sí que cadascú que faci
el que
vulgui. Segons que, si tenen tard, se'n més poet, i si no, doncs llavors fas una volteta per allà que ho acabes de fer la matinal.
Molt bé, moltes gràcies, Josep.
Molt bé, doncs vinga.
La setmana vinent ja comentarem.
Llavors una cosa, el dia 1, llavors com que el 29 i Sant Sadurní, el dia 1 anirem a Sant Sadurní. Marxarem als 8 de la plaça, vull dir que també ho han preguntat. Que aneu a Sant Sadurní? Sí, anirem a Sant Sadurní.
Molt bé, perfecte. Doncs que vagi molt bé la setmana. La setmana vinent més informació sobre el centre excursionista. I ara tenim ja a punt els contes de... No hi ha contes.
No, passarem a la trucada...
Passarem directament a la trucada, sí. Posarem la sintonia de l'entrevista i de seguida saludarem a la nostra convidada d'avui.
L'entrevista de la setmana.
Doncs són les 9:25 i tal com deia al principi, hola Teresa, eh? Hola. Són les 9:25 i tal com he dit al principi, telefonaríem al Sílvia a les 9:25.
Però per què? Perquè no hi ha legendes.
No, sí.
Ella...
Ja se va venir bé, ja se va venir bé.
T'ha de castigar igualment,
sí,
eh?
Sí.
Home, no us ho agafeu així, eh?
No, és
conya. Home, us ho heu d'agafar com una cosa carinyosa.
I tant.
No, sí, molt. Sí, tant. Doncs, com dèiem, comencem l'entrevista central del programa d'avui. Avui n'hi ha el Pep Sanz, faig jo la introducció, faré una pregunta i de seguida, entre el Joan, la Teresa i jo, conduirem l'entrevista. Sí, Teresa. No, Joan.
Tu que t'has despavilat, sí, Joan. Sí. No, a mi no m'hi posis,
Entre tots ho farem. Dic que trobem a faltar el Pep, òbviament. Trobem a faltar el Pep, que no hi sigui.
Tota la setmana que ho sabeu, això.
Sí, que sí. Que el Joan m'ha preparat molt més bé que jo. Però trobem a faltar el Pep.
La setmana que ve estarà aquí. La Sílvia deu pensar, ai, mare de Déu, com s'acabarà això?
Doncs que anem a presentar, farem una petita introducció a la persona que entrevistem avui. És la Sílvia Puigarnau, esportista de muntanya catalana amb un impressionant palmarès. Va néixer a Agramunt el 1987, és llicenciada en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport i té un màster d'Acció Esportiva i també un doctorat en Activitat Física i Esport. Practica el muntanyisme des de sempre, també l'esquí i l'alpinisme, però últimament s'ha centrat més en les curses de muntanya i també en les curses d'esquí de muntanya. Té un extens currículum laboral. Ha treballat en la gestió de centres de fitness com a investigadora becada en el INEFC de Lleida. I l'any 2020 inicia les tasques com a directora i promotora del projecte INEFC Pirineus de la Universitat de l'Esport, que està a la seu d'Urgell. I ja la tenim a l'altra banda del fil telefònic. Sílvia, bona nit.
Hola, bona nit, què tal, com esteu?
Molt bé, estem aquí a l'estudi d'Ona Codinenca, de Sant Feliu Codines. Primer de tot, moltes gràcies per atendre la nostra telefonada i estar amb nosaltres a aquesta hora de la nit d'un dilluns. Primer de tot això, moltíssimes gràcies per estar aquí amb nosaltres en directe a les 9:27 d'aquesta nit.
Un plaer, això, rai, aquí ja després de sopar, esperant xerrar un rato amb vosaltres.
Molt bé, la presentació, ens hem deixat alguna cosa que ens puguis dir, alguna matització d'aquesta presentació que hem fet?
No, principalment ja és això, no? Al final jo he vinculat tota la meva vida a l'esport, entre altres coses, no? Però sí que ja, doncs, des de que vaig estudiar les Ciències de l'Activitat Física, ja em vaig ubicar molt aquí, sí que vaig estar jugant amb vol primer i per, doncs, bueno, per tradició familiar, doncs, sempre he tingut molta vinculació amb la muntanya, m'ha agradat molt, no? I aquests anys últims, doncs, he compaginat la feina amb intentar rendir una mica el que són les curses per muntanya.
Sempre preguntem, als nostres convidats, fem la pregunta, ja ho has contestat una mica, eh? Però la primera pregunta sempre la fem al voltant de com han sigut els inicis teus amb la muntanya, què és el que et va animar a fer muntanyisme, què és el que, entre cometes, et va enamorar de la muntanya. Si va ser, com has dit, la família, si va ser tu algun dia anant a algun lloc. Recordes més o menys com van ser aquests inicis d'enamorament de la muntanya?
Bueno, nosaltres sempre hem estiuejat i part de l'any a la zona de la Ribagorça, no? I bueno, doncs el meu pare ell sí que corria i feia molt muntanyisme, el que és pel Pirineu, no? I jo me'n recordo que era ben petita i la meva germana, que és més gran, no volia saber res. Però la que va veure el meu pare el filon de que jo el seguia, doncs venga, doncs de ben petita, una bona matinada, motxilla, entrepà i amunt cap a les muntanyes, no? I aquí potser va ser el meu inici, que doncs després vaig tindre opcions a fer altres coses, a anar més als Alps, amb els amics quan era més gran, però va ser arran d'això, no? De que agafàvem el meu pare i sortíem de ben matí per fer un 3.000 i ara és molt comú veure nens, no? Però abans, doncs, era difícil veure un nen de 10 anys o 9, sí. 10, 11 anys fent la neto, no? No sé. Sí, sí. Jo em trobava que era sola i tothom em deia, que valenta, que valenta! I sí, bueno, anava amb una sabata i una espardenya i a sobre era molt petita. Sí, sí. I així va començar una mica.
D'aquesta zona que ens has comentat, recordes quin va ser el teu primer cim així una mica important? I d'aquesta zona, quina és la muntanya que et va enganxar més? Quina és la que et va agradar més, la que has fet més vegades?
Mira, començo al revés. Per mi tinc la muntanya molt especial, per mi és el Vall d'Hivierna. M'agrada molt, potser diria que és la muntanya que he pujat més vegades. L'he fet moltíssimes vegades, no sé per què, ho té tot, no? Penso que té que no és molt exigent, perquè de seguida ja pots sortir, per exemple, de Llauzet i estàs a 2.000, pot ser una pujada més ràpida, una pujada més lenta, tens aquella cresta del Pas del Cavall, no? I sempre hi tinc un record especial, no? Que sempre dic que si algun dia em caso, em casaré allà dalt. Això ja veurem si ho faig, però sempre ho dic. I després, realment les he fet gairebé totes, de la zona de Ribagorça, d'una zona d'Osca, Vall d'Aran, però els Besiberris, els Tres, perdó, Mulleres, Aneto, Maladetes, i tant a l'hivern com a l'estiu, no? Tant hivernal com estival, tots aquests 3.000 o al voltant del Parc d'Aigües Tortes o cap a la Vall d'Aran, doncs la veritat és que els tinc bastant ja tatxadets tots, no? I potser més anys enrere que ara, no? Que ara, amb les competicions i obligacions, doncs em costa més a vegades organitzar una ascensió així.
És una zona preciosa, aquesta, és una zona realment preciosa. Val. I una última pregunta per part meva, que ara el Joan farà més preguntes i la Teresa també. Algun cim que tinguis tatxat que et falta? Alguna cosa que vulguis fer? No d'aquesta zona, o d'una mica més allunyada d'aquesta zona? Alguna espina clavada que no has pogut fer encara?
Pues mira, tinc una espina clavada d'aquesta zona, justament. Ah? No sé, sigui pel que sigui, no he aconseguit mai anar amb algú a fer el Russell. I mira que estan al costat, eh? Però
està al costat de la Neto, no? Està a prop de la Neto, aquest.
L'accés és més ràpid per el Vall de Vallhivierna, però la tinc allà clavada, que dius, hosti, mira que l'he tingut a prop i no hi hem tirat mai, no? Per una cosa o per l'altra, o després quan vaig ser una miqueta més gran, pujava aquest cim sol, i allò que esmorzava, i sortia, no? Llavors sempre també vas a lo més conegut.
Clar.
No? I m'ha quedat aquest pendent, no? I els Alps me n'han quedat moltíssims. Tinc el Matterhorn per fer, encara tinc molts dels Alps que m'agradaria fer, i algun dia suposo que ho faré.
Molt bé, hola, bona nit, Sílvia. Et volia preguntar, com va ser la transició que vas fer de les excursions aquestes que ens has explicat fins ara cap a l'esquí i l'alpinisme?
Jo crec que un part és que et federes, no? Et federes i entres a estar en un centre excursionista. Això te obre opcions, no? Potser cap a l'esquí de muntanya va ser més endavant. Una vegada vaig estudiar jo a Lleida, i jo vaig fer les modalitats esportives especialitats en esports de neu, no? I clar, no es feia l'esquí de muntanya. He pensat que jo tinc 37 anys i vaig estudiar, quasi aviat farà 20 anys, que em sono vella, no? Jo em sento molt jove, però ja tinc una edat, no? I d'aquí, doncs bé, em va sortir la possibilitat també d'estar fent esquí de fons a Llanos de l'Hospital, i allà doncs vaig fer uns amics i em van ensenyar a fer esquí de muntanya. I doncs, primer era un esquí de muntanya més tradicional, més d'ascensions, no? Anàvem a un lloc com un altre, als Alps també, a fer ascensions més tradicionals, i arran d'entrar més a la vessant més competitiva, doncs, ja vaig canviar els esquís d'un pes X a esquís, que també els tinc als altres per fer les meves diades o travesses, esquís de 65 a fer, o rutes molt més ràpides, o fer alguna competició de la Gran Curs, d'aquestes que tenim aquí als Alps, i això, no? I a l'alpinisme, una mica, sí que l'he deixat una mica de banda, perquè no es pot fer tot. però bueno, també el mateix, no? Anar creixent, anar vinculant-te, posant centres esportius, amb clubs esportius, amb associacions. També la llicenciatura que vaig fer doncs em va donar opcions a conèixer gent, a fer cursos més de seguretat, i per aquí va ser això una mica, no? Jo crec que la formació i a la vegada l'associacionisme també em va donar aquest pas.
Sí, sí. Aquí,
a passar aquí.
A quin centre excursionista pertanys?
Jo ara pertanyo al Machacuca, a l'altra punta de Catalunya.
Com m'has dit? Perdona, quin nom?
El Machacuca, de Santa Cristina d'Aro.
Sí. Ah, ja.
Ara pertanyo al Machacuca, ja. Però anys enrere jo vaig començar amb el centre excursionista de Guissona,
ja,
que és un poble pues, al costat de Gramunt,
sí,
i vaig començar amb ells.
Ja, està bé. Bueno, doncs posteriorment vas competir en curses de muntanya i d'esquí de muntanya. Com passa aquesta transició de cap a la competició, diguéssim?
Doncs, bueno, el meu pare corria, jo feia cross amb ell també, i ja tenia aquesta xispeta, no? I allò que m'anava fent ben gran i pensava, ai, mare de Déu, ara ens hem d'alçar a les 6 del matí i fer l'entrepà i anar allà i no tornar fins a les tantes ben carregats i no sé què. I, bueno, com que ja tenia aquesta tendència a córrer i això, no corria massa gent, tampoc. Vull dir, saps què? Aniré a fer excursions ràpides, no?
Yeah.
Pues, m'alçava allà a Bonança i els hi feia, bueno, esmorzo, a dinar vinc, eh? I m'anava, feia un bestiberri, baixava, agafava el cotxe, me'n tornava a casa i era a dinar a casa. No? Llavors era com, hosti, això de les excursions ràpides és molt xulo, això. Yeah. S'ho veig tot, vaig més ràpid i no estic tot el dia tirada.
Yeah.
I vaig començar així, i després pues, el del centre excursionista de Guissona em van dir si volia anar doncs, a una competició de per equips de la FEC,
uh-huh,
i vaig dir, ah, vale. I, pues, bueno, arran d'això vaig començar a fer curses, després ho feia amb els amics per visitar zones, inclús viatjava a altres països fent curses, i va arribar un moment que vaig dir, bueno, pues, hosti, i si ho organitzo, i si ho entreno? I a partir de més o menys 2017 vaig posar una mica d'ordre, i vaig anar aconseguint cosetes, no? Pues una copa de guanyar la Copa Espanya, o quedar molt bé al que és la Copa del Món, o vaig anar fent curses ja més internacionals. Primer gràcies a Machacuca, vaig canviar de centre perquè Machacuca sí que feien la Copa del Món, i després, bueno, pues, a poc a poc vaig tindre resultats i vaig tindre ajudes de marques que em permeten pues, finançar-me en part pues, aquests viatges que faig a competir a l'estranger.
Ja. Quins han sigut els millors resultats que has obtingut? Quins han sigut i on han estat?
Bueno, doncs, més o menys, sempre he anat... Bueno, he tingut diferents curses que crec que et rendí, per exemple, el 2017, doncs això, a victòries a la Copa d'Espanya. Després, el 2019, vaig fer tercera a l'Europeu d'Ultra,
uh-huh,
a Itàlia. I després, pues, bueno, he anat aconseguint podis internacionals. Per exemple, aquest any vaig estar uns anys que vaig tindre unes quantes lesions i també amb el projecte de l'INEF Pirineus doncs vaig estar una mica més apagada en competició. Però aquest any he decidit, bueno, fa un any i mig més o menys, que competeixo en curses de 100 quilòmetres.
Yeah.
I bueno, aquest any pues, he tingut, pues, vaig fer segona a Madeira, vaig fer segona aquí a la Vall d'Aran a la UTMB, pues, que és de... a nivell internacional, i bé, pues, algun top 10 a la Copa del Món, també aquest any amb més de llarga distància, i bueno, pues, potser també et diria que algun cinquè o sisè lloc a la Copa del Món anys enrere, que per mi són molt bons resultats, que sempre dius, hòstia, no has pujat al podi, dic, bueno, allà els podis són de 10, eh?
Mm-hmm.
Però molt contenta de poder assolir aquests objectius.
Ja.
Sí.
Hi ha alguna cursa que, tot i no fer potser un bon resultat, però que la recordis amb especial satisfacció?
Pues moltes, però sempre en tinc una al cap que m'agradaria tornar-hi en unes altres condicions. Vaig anar a Escòcia a fer la Scotland Skyline, que són 50 quilòmetres més o menys, amb 5.200 positius, és una borrada, molt salvatge, amb passos de quart, anaves amb un tip I va ser una situació doncs, que hi vaig anar amb Machacuca, però era l'única que competia aquesta competició i es feia un dia més tard que el resto, no? Total, que tothom va marxar i em vaig quedar jo sola allà. Mm. I ho vaig viure tan extrem, però era tan extrem aquesta cursa i amb la situació, i que ara plou, ara no plou, que estàs sola en un altre país, que després has de viatjar tu sola, no? I m'agradaria tornar-hi en altres condicions, ara que tinc més experiència, no? Això va ser, crec que el 2017, i disfrutar-la una mica més. La veritat, la vaig disfrutar, però la vaig patir molt. Yeah. A més, també els avituallaments només en hi havia un, potser vaig calcular malament, bueno, va ser una mica un despropòsit, però la veritat és que s'ha de córrer alguna vegada, perquè allò és una autèntica bogeria, no?
Et va quedar el coquet sí. De tornar-la a fer, vaja.
Sí, sí, quan vaig arribar a l'arribada, l'organitzadora em diu, això no ho teniu a Espanya, eh? I li dic, bueno, dic, potser sí que ho tenim, però no tenim gent tan boja per organitzar això i deixar-te allà tirat. Dic, no, una mica, però bé, bé, molt bé. La veritat és que bones experiències he tingut, sí.
Com et prepares per aquestes curses que has fet i que fas i que penses fer? Quin tipus de preparació fas?
A veure, Fai, la veritat és que ara com més distància faig, necessito més hores, no? Llavors, sobretot per mi és estar molt ben organitzada, no sempre ho aconsegueixo i a vegades tinc una mica pues, d'insomni pel tema d'organitzar-ho tot i portar-ho tot endavant, però sobretot pues, tinc un entrenador, tinc companys que m'ajuden a entrenar i intentar seguir les pautes que em marquen. En èpoques d'entrenaments forts supero les 20 hores d'entrenaments setmanals, de 20-25.
Déu-n'hi-do.
Ara, per exemple, estic intentant... Torno a començar, vaig fer una parada a l'octubre després de l'Ultra Pirineu i ara estic tornant a començar i poso alguna més intensitat i menys hores, me'n vaig entre 14-15 a la setmana i una mica creu entrenaments a l'hivern amb esquí de muntanya, que em va molt bé per baixar l'impacte, l'estiu amb la bicicleta. Yeah. Llavors, pues, bueno, alterno hores de córrer, caminar per la muntanya també, si faig curses de 100 que utilitzaré molts bastons, pues anar amb els bastons, entrenar el que portaré en cursa, el que menjaré en cursa, no? És tot, s'ha d'entrenar tot. I si plou, pues surto plovent perquè també m'ho puc trobar, no? Aquest any, per exemple, he corregut 3 curses sota la pluja. Mm-hmm. Pues s'ha d'entrenar també, tot una mica, no? I això.
A què dones més importància i potser hi destines més, a la preparació física o a la mental? Perquè suposo que la preparació mental també és important, no? Amb curses així llargues.
La preparació mental és molt important. Llavors, cal destacar que jo penso que, per exemple, una persona... Jo intento tindre un cert rendiment, no? No soc professional, però sí que tinc petites ajudes de patrocinadors, que estic molt agraïda. Llavors, jo penso que intento buscar un petit rendiment més alt en certes curses, no? En totes no pots estar davant, però en certes curtes intento buscar un cert rendiment, no? Llavors, per mi la preparació física és importantíssima, però ja ve determinada, és a dir, ja hi és. Llavors, ara el que hem de fer és treballar altres aspectes, no? I jo treballo amb psicologia, tinc un treball psicològic, mm-hmm. Pues per afrontar situacions... ho parlem, ho treballem, també evitar pues, situacions que em puguin aportar massa ansietat, massa estrès, pues, també alliberar-me d'això, o inclús pues, en competició o en entrenaments, no? Reviure molt el que et passarà, no? I l'experiència i ser progressiu en pujar les distàncies també fa que mentalment t'acabis preparant. És molt important, però sempre quan tens una base de preparació física, no? I això, llavors hi ha molts determinants, no? El mental és molt important per lluitar-ho, per aguantar-ho dintre un límit, però també hi ha moltes altres coses, no? I llavors tot crec que s'ha d'entrenar i és la suma d'un tot, una mica. El rendir és que tot et vagi bé, que el físic no et falli, que l'alimentació no et falli, que el coco t'ajudi i, a més, et doni aquell plus per competir quan tens una situació de frec a frec. És una mica el còmput.
Mm-hmm. Escolta, parlem una mica ara de la teva formació acadèmica, que penso que és considerable, des de tècnica en diferents modalitats i activitats de muntanya, màsters en activitats esportives, fins a doctora en ciències de l'activitat física i l'esport. Què destacaries principalment del que has après en la teva formació?
Doncs com més sé que menys sé. És a dir, jo penso que la formació m'ha donat molta capacitat d'escolta, de saber també, doncs, quan em donen una informació, valorar que és cert, que no, o que pot ser, depèn en quines situacions. No? És a dir, moltes vegades ara hi ha molta informació al món i les xarxes, la televisió, a vegades ens donen la informació sesgada, no? I penso que tota aquesta formació que tinc, una, m'ha obert de ment, dos, me n'adono que no en tinc ni idea de res, no? Que cada dia segueixo aprenent, i això, doncs, com a professora també intento dir-los als alumnes que no hi ha veritat absoluta, sempre que la justifiquis amb alguna evidència, no? És a dir, poden haver realitats diferents. Per tant, crec que tot el que he fet i que segueixo formant-me, penso que em dona aquesta visió ampla d'entendre també més les coses i de veure que realment no sabem res, no? I que hem d'estar sempre atents i volent aprendre, i que no hi ha veritats absolutes, no? Que hi ha tendències, hi ha idees, però que has d'agafar el millor de cada cosa i veure què et va bé a tu, què va bé als altres i què va bé en cada situació.
A quins llocs has seguit aquesta formació que has fet? Perquè suposo que hi ha hagut coses, potser, que ho has fet a través de la federació, altres hauran sigut llocs, escoles, universitaris, no sé.
Sí, bueno, la llicenciatura la vaig fer a Inés Lleida, els dos màsters que tinc també van estar vinculats a Inés Lleida i movent-me a Inés Barcelona. Després he fet cursos, pues, també a través de universitats online o he anat a congressos a altres universitats, a altres països, a fer presentacions d'estudis. I bueno, el doctorat em vaig doctorar també a la Universitat de Lleida, i el mateix, no? Doncs, fer un doctorat també comporta, doncs, anar diguéssim, a l'estranger o a fora, doncs, a presentar tot el que tu estàs fent i d'investigar, no? I publicar en revistes, exportar, doncs, les teves recerques, i per tant sí que m'he centrat molt aquí a Catalunya en el tema universitari i sobretot a l'INEF, i ara, doncs, bueno, estic dirigint el que és el tercer centre, però bueno, he anat a tot arreu, no? I el tema més federatiu, doncs, ho he fet a través de les diferents escoles que tenim aquí a Catalunya, tant públiques com privades, yeah. Doncs, per exemple, l'esquí alpí el vaig fer a través de Teva, i la següent formació la vaig fer a la Pobla de Segur, no? Senderisme també ho vaig fer a través de Teva, i esquí de fons també ho he fet a la Pobla de Segur. Mm-hmm. Vull dir, ho he fet una mica, pues, el que m'ha convingut en aquell moment, i la veritat és que molt contenta amb totes les institucions, i ojalà, pues, hagués pogut tindre l'oportunitat de fer alguna coseta més a l'estranger. No? Crec que m'ha faltat això, i que ara ja em noto que ja soc gran, no? Però em falta aquest plus d'haver pogut sortir a l'estranger a estudiar.
No, no. Suposo que principalment la qüestió que són de les tècniques aquestes en modalitats d'activitats de muntanya deuen haver anat acompanyades, a part de la teoria, doncs, a la pràctica, a la muntanya directament, suposo, oi?
És que és imprescindible, Igual que és la ciència d'activitat física i l'esport, no hi ha pràctica sense teoria ni teoria sense pràctica, no? És com teoritzar la pràctica, no? I practicar la teoria. Mm. Si no, és impossible, no? Perquè, o per exemple, altres cursos de seguretat amb neu que he fet, si tu no estàs al medi, no té cap mena de sentit que t'ho expliquin teòricament, perquè arribaràs allà i no ho sabràs fer. No? I tot i això, ho fas 25 vegades i potser et passa una 26 i tampoc no ho saps solucionar, no? Llavors, és important sempre per mi que totes les formacions, pues, siguin aplicades, mm-hmm. no? Sobretot el que és un aprenentatge tècnic, sí o sí, pues, bueno, pues mira, per tindre la sort d'anar als Alps amb la Pobla de Segur a treure'm el nivell 2 d'esquí alpí, després, pues, amb l'esquí de fons, hem estat aquí les estacions catalanes, que tant, la veritat és que tenim una gran sort, a veure si ens neve aquest any, però tenim grans estacions d'esquí de fons, pues, també a la Vall d'Aran. Bueno, crec que és superimportant la pràctica, teoritzar la pràctica i practicar la teoria.
I tant. Llavors passem una mica a lo que és l'àmbit professional, que realment tu has pogut... t'has dedicat professionalment a tot el que has estat fent a muntanya, no? Quina ha sigut la teva evolució en l'àmbit professional?
La veritat és que he passat per moltes coses, i també està molt bé veure la realitat fora de la universitat, no? Perquè pues, he pogut estar treballant en patronats d'esports, he pogut estar en piscines, he pogut estar en gimnasos, després he passat a la gestió de centres esportius, que la veritat és una cosa que m'encanta, m'agrada molt remenar el cotarro, m'agrada molt organitzar coses, fer i desfer, m'agrada moltíssim. També he estat pues, en algunes ocasions com a professora d'esquí. Bueno, vaig estar una miqueta en l'àmbit fora universitari primer, i després, quan vaig tindre una beca predoctoral, vaig entrar a la universitat, tot i que ho compaginava també amb coses fora de la universitat, perquè penso que és molt important tocar el terra per després traslladar-ho, no? Yeah. Llavors sí que vaig entrar com a personal investigador a l'INEF i vaig estar fent la meva tesi doctoral, que està basada en aspectes motivacionals i d'adherència a activitat física. I una vegada vaig acabar la tesi doctoral, doncs vaig aconseguir una plaça d'interina, que és la que ocupo actualment, encara. Ocupo la mateixa plaça d'interinatge, esperant estabilitzar. Yeah. A veure si no ens ho posen molt difícil i ho podem estabilitzar en algun moment o altre.
Actualment crec que ets la directora del Centre INEF del Pirineu, oi?
Sí, actualment sóc la directora d'aquí del Centre de l'INEF Pirineus, que pues, va ser fa 4 anys que vam iniciar, doncs l'INEF Catalunya, nosaltres INEF Catalunya té 3 centres ara, Lleida, Barcelona i la Seu. Ja. Doncs va sortir un projecte que en el que es volia fer un tercer centre, no? I pues, em vaig presentar, vaig guanyar aquest projecte i pues, bueno, vaig vindre aquí a la Seu d'Urgell, ja em sento urgellenca, perquè la veritat és que m'encanta viure aquí, m'agrada moltíssim, és com un somni fet realitat, no? Perquè m'han posat la muntanya, és a dir, jo fins ara havia de treballar a la ciutat, no? I m'havia d'escapar per estar a la muntanya, i ara és que a vegades, no sé, surto a les 7 del matí, faig una hora i mitja de muntanya i a les 9 puc ser a la feina. No? I això poca gent ho pot fer, no? De dir, estic treballant a la universitat, però a sobre tinc la muntanya al costat. Ja. No? És una passada.
I tu vas intervenir precisament en la creació d'aquest centre, no?
Sí, clar, hem anat incorporant curs per any. Per tant, encara aquest any estem iniciant de zero al quart any. Per tant, serà la primera vegada que tindrem una promoció. Per tant, jo he estat treballant doncs, en l'inici d'aquesta universitat, gràcies també a la col·laboració de l'INEF General i l'INEF de Lleida. I bueno, hem anat implantant, no? I hem anat creixent, doncs... He anat pues, ensenyant els professors nous, buscant espais per fer les coses, perquè encara no tenim edifici propi, estem ocupant espais municipals, organitzant-ho tot, fent les guies 200 noves, buscant vincles, pues això, la meva feina, pues, la veritat és que he estat bastant absorbida perquè han estat pues, aquests 5 anys molt creant tot una cosa des de zero, no? Sí que estem vinculats a la UDL i, per tant, seguim coses que es fan a INEF Lleida. Però, clar, nosaltres estem fent piragüisme i estem fent esquí i estem fent esquí de fons i estem fent esquí de muntanya i excursionisme i orientació, que els altres INEF pues, no es veu tant. Yeah. Llavors, tot això canvia, no? I fem hípica i hem de buscar una hípica i, bueno, moltes coses.
Sí. Hi ha alguna relació o intervé d'alguna forma la Federació LAFEC?
No, tenim bona relació, però no intervé, perquè una és una entitat federativa i l'altra és una universitat, no? Està per universitat i nosaltres depenem ara actualment d'esports, no? De la Conselleria d'Esports, anteriorment de Presidència. Tenim bona relació, tenim vincles, quan hi ha algun curs doncs ho traslladem als nostres alumnes. però no, no, de moment no, no tenim vinculació directa. Col·laborem, ara per exemple tenim de quart 3 alumnes amb pràctiques a la FEC, una entitat més que acull els nostres alumnes, però no, no tenim cap vinculació formativa de moment. No.
Sílvia, una pregunta que ens fa un oient, ens pregunta, l'última per acabar, perquè hem d'acabar, quina cursa de mitja o llarga distància de Catalunya recomanaries?
Ui, en tinc moltes, que he viatjat molt jo per Catalunya.
Una que et faci, que et faci especial gràcia.
Mira, com a bona lleidatana que sóc, perquè jo m'estimo molt les Terres de Lleida, perquè som una vegada una mica les grans oblidades. Just aquest cap de setmana hi va haver el Trail Mont Roig, i és un lloc molt desconegut, és entre a prop de Balaguer, a Camarasa, no? Uh-huh. I la veritat és que tenen moltes distàncies i no t'ho creuries mai. Jo allà he crescut com a corredora, perquè el treball a Lleida i ser de Gramunt doncs, ens queda mig camí, i allà és on he crescut com a corredora en els meus primers anys, i sempre em dona molt de gust tornar-hi i competir-hi, i la veritat és que és una cursa 10, tècnica, i a més fan després un dinar i és popular, boníssim, amb concert, perfecte. I val molt la pena.
Perfecte, perfecte. Doncs recomanació més que acceptada, i que el nostre oient prengui nota. Moltes gràcies, molt Sílvia, se'ns ha acabat el temps. Gràcies per la teva col·laboració. Et tornem a trucar perquè ens han quedat moltes coses per preguntar, i fins molt aviat.
Moltes gràcies a vosaltres i bona nit.
Bona nit.
Adéu, bona nit.
Adéu, bona nit. I després d'aquesta entrevista amb la Sílvia, ja tenim aquí l'espai del temps. Poca estona avui pel temps, però és que està molt, molt encallat el temps. Hi ha molt poc moviment. Hem vingut d'un mes d'octubre i principis de novembre, on el temps ha estat notícia, sense cap mena de dubtes, però ara entrem en una fase molt més tranquil·la. No hi ha grans perturbacions de prop. Hi ha una entrada de fred que està afectant el nord d'Europa, però que aquí no ens arribarà ni de bon tros. Tampoc és una entrada de fred d'aquelles de primeríssima categoria. És una entrada normal per l'època de l'any en què estem ja. És que estem ja arribant als últims dies de novembre. Aviat hi entrarem. Un temps tranquil que ens espera durant tota la setmana. Però anem una mica a pams. No acaben d'arribar perturbacions. No acaba d'arribar el fred. I van passant els dies, com he dit abans. Demà al matí ens llevarem amb 8 o 9 graus, temperatura una mica més alta del que tocaria, forces núvols, una mica com avui, forces núvols, però sense cap precipitació, les màximes de 16-17 graus. Dimecres ens arriba aquesta petita cua de front, aquest entrada d'aire fred que hi ha a Europa, però aquí arribarà molt i molt escafeinat, només provocarà núvols, cap pluja, les màximes novament de 15-16 graus, les mínimes 8-9. No hi ha variació de temperatures. Només variarà la temperatura el matí dijous, que com que entrarà una mica d'aire fred, sí que baixarà la temperatura, i el dijous es pot llevar amb 5 o 6 graus. Temperatura una mica freda, però ni de bon.